TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A TV3 Ràdio, Noguera i Noguera, amb Marga Noguera i Jaume Noguera.
Bon vespre i benvinguts a Noguera i Noguera.
Avui, per començar, rebrem a la família Muñoz Sas, dedicada des de fa més de 15 anys a assessorar famílies, institucions i professionals en temes de dislèxia i altres dificultats d'aprenentatge.
Conversarem amb Araceli Salas, fundadora de Disfam, Iñaki Muñoz, president, i el germà petit de l'Iñaki, Samuel Muñoz.
Després, el teatre visita i vetre ràdio. Amb motiu dels 20 anys de creació de la companyia de teatre Bufons, Noguera i Noguera tindrà oportunitat de degustar un petit aperitiu del menú que oferiran els germans Artieda i els germans Montaner la setmana que ve a la Sala Mozart.
Un espectacle amb una selecció d'escenes memorables de la companyia que mos oferiran Gori i José Luis Artieda i Joan Carles Montaner i el seu germà Òscar Montaner. I és demà, diumenge, que tindrem oportunitat de veure-lo a l'Auditorium.
Bueno, i per acabar, el nostre cosí Mateu...
Mateu m'ha dit que arribaria una micona més tard, però m'ha dit que parlarà d'Aliens.
Però què vol dir? I de si ell arriba més tard, jo me'n vaig abans. Què s'ha pensat, aquest? Arriba així com vol.
Bé, ara no hem de començar aquí. Bé, som breves de cosins, que sempre estigui igual, vosaltres dos. Quin dos? Aquí no se nota que però tot el dia discutiu. Bé, és igual, hem de començar. Avui, a direcció tècnica Luis Menéndez, benvinguts. Començam.
Got my window open wide. I got my window open wide. Got a good woman by my side. Got a good woman by my side. Now this kind of day has no night. Yeah, this kind of day has no night. And I ain't got much on my mind.
Estarem escoltant Jacob Dylan, que és el fill menor de Bob Dylan.
Bona cosa.
Escoltarem
fill,
avui.
Pare i fill.
És conegut així mateix, en Jacob Dylan.
Sí.
Així com hi ha qualque fill de cantant famós que no sabien...
Exacte.
No sabien d'on ha sortit, ell sí. Després escoltarem en Bob.
Exacte.
En el pare. I a tu t'agrada?
Molt, home, des de menús, Blowing in the Wind, tu tot el dia me posaves.
I tant de bo també en els convidats les grada, perquè no, crec que només una vegada que mos han protestat que no agradava la música, ara no record qui era.
Jo tampoc, però...
Però bé, no? Les grada. Dèiem que rebrem, que ja l'han rebuda, perquè de fet ja han fet 4 fotografies que després posarem a Facebook, a la família Muñoz Salas, que està dedicada de fa més de 15 anys a assessorar famílies, institucions i professionals en temes de dislèxia i altres dificultats d'aprenentatge. Araceli Salas, bon vespre, benvinguda.
Bon vespre.
Ella és la fundadora de Disfam i la mare de dos companys que tenim aquí, i a Iñaki Muñoz jo quasi que li he de dir
company.
President de Disfam, perquè... Bon vespre, Iñaki.
Molt vespre, i tornem a casa, no?
Perquè a Iñaki jo el vaig tenir de company a la ràdio.
Uns 100 anys.
Quan era petit, era menut, a una Mallorca, que ha estat una escola per molt de professionals.
Una escola.
Niña, que un dia va venir i va fer una...
Una jove.
Intervenció i va dir que esto el dot serveix per això i l'han de fitxar.
Això va ser culpa de Araceli.
Araceli, sí. I d'Iñaki Muñoz, president de Disfam, i Samuel Muñoz, que és el germà petit de l'Iñaki, i el fill petit de Araceli. Com va començar tot això? Perquè la família Muñoz Salas se va entregar de qualque manera en els temes de dislèxia i altres dificultats d'aprenentatge.
Bueno, ja fa molt de temps, no? I tot va començar perquè, bueno, pues el meu fill petit presentava dificultats a l'escola. Ell no tenia cap problema de comportament, era un intel·ligent, però tenia dificultats a l'hora d'aprendre a llegir i escriure. I bé, jo també me dedico al món educatiu.
Ets educadora infantil,
educadora psicomotricista. I bueno, pues, en el principi xerres amb els companys, amb els mestres, van començar a treballar amb una logopeda, també tenia dificultat de parla, i bé, me deien que no me preocupés, que era normal, diguem, que era un nin immadur, no? I que bueno, el que se diu a moltes famílies, que cada nin té un ritme i que han d'esperar. Però a vegades les mares...
Tenim com un sexto sentido.
Sí, un sexto sentido, sí. No? Que bueno, que veiem que algo no... que algo no és com mos estan dient, no? Te diuen que no has de comparar una amb l'altra...
Perquè l'Iñaki és el germà gran, ell és
clar,
petit, quan dèiem a Samuel...
I clar, me deien, bueno, cada un és diferent... Però bueno, jo tenia clar que algo estava passant i bueno, i realment així va ser. Eh? Nosaltres vam començar a detectar dificultats en 5 anys i en els 9 va arribar un diagnòstic. El diagnòstic que jo ja m'imaginava, que era un diagnòstic de dislèxia. Des de 5 anys que nosaltres vàrem començar a veure, no?, coses fins en els 9, vàrem, entre cometes, perdre un pot de temps, perquè a vegades una detecció temprana ajuda a moltes coses. Però bueno, ens vàrem posar les piles de tot d'una. I varen començar pues, a cercar professionals, a cercar ajuda i a interessar-me per aquest món a nivell quins drets tenien com a família i quina va ser la meva sorpresa, que no existia cap tipus de llei educativa. Els nens amb dificultat d'aprenentatge específiques, que la dislèxia és una d'elles, pues no existien per la llei orgànica d'educació. I també havia un buit molt gran a les escoles, els mateixos companys me deien què podem fer, com el podem ajudar, i vaig començar a cercar pues, altres bandes, altres països, on això pues, ja duia un temps, no? Com en aquest cas el meu va ser Gran Bretanya. Vaig anar allà, vaig conèixer professionals, també vaig estar en el País Basc, me vaig posar en contacte pues, amb això, amb persones que duien molt de temps treballant aquesta història. I bueno, pues, quan vaig arribar aquí en tot el cap ple d'idees, pues, me vaig anar un dia a la ràdio, vaig demanar-me si podria contar la meva història a la ràdio, perquè era impossible que no hagués més mares i més pares, no?, en la mateixa història que la meva. I res, arrel d'un programa de ràdio, pues, jo vaig donar el meu telèfon i se van posar en contacte tres famílies. I en el principi ens veiem a un bar, xerraven de les nostres coses i un dia van dir, ei, han de fer alguna cosa més.
I això fa 15 anys.
Ja en deu fer de 7, no?
Es va... 2002. Val, ja havia posat 2004. Sí. A partir d'aquí, els fills se van començar a implicar també, perquè jo sé que Iñaki, des de ben jovenet, ja va recolzar tota la tasca que feia.
Sí, és en Iñaki des del primer moment, perquè ell també va viure tota la situació familiar de veure'ns angoixats, la meva parella i jo, son pare, de cercar, de què podem fer... Clar, ell
jo
ho va
viure.
Jo estava a la ràdio.
Sí, ho va viure. Vull dir, és que... eres el tabou, no?
Clar, sí. De fet, els germans de nins també, no? Vull dir, també ho sofreixen de qualque manera, tota aquesta història, no? Dins a casa, no? Les angoixes, bueno, i sí...
Samuel, tu com vivies tota aquesta circumstància? Perquè clar, tu de ben petit supos que veus que te duien un puesto a l'altre. Això com ho viu un infant de 5 o 6 anys?
Bueno, pues es raro, ¿no? Es de repente saber, no saber muy bien qué pasa. Digamos, pues sí, ahora estoy ahí haciendo estas pruebas, pero bien que sí me lo dijeron desde un principio, eso sí. O sea, me dijeron, mira, esto es lo que te pasa, lo que tienes. Y bueno, yo me dejaba llevar también un poco, ¿no? O sea, bueno, ¿qué más? Vamos a ver qué pasa. Y yo acompañé a mi madre siempre conmigo y Iñaki también, y haciendo eso, probando cosas. El País Vasco, me acuerdo muy bien del País Vasco, que fuimos ahí a hacer, porque encontró una gente allí, aquí también, hacer, me acuerdo de plastilina para poder aprender las letras y poder, porque claro, todo eso me ayudaba a mí, no me habían hecho nunca...
Y una curiosidad, Araceli, tú me que notabas que en Samuel tenía una cosa que no tenien els altres nens. Com és un nen amb dislèxia i com és un nen amb trastorn de dèficit d'atenció, perquè de vegades se mesclen. Jo ara mateix, per exemple, un ninot que tingui dislèxia, què fa?
Mira, cada cas és diferent, cada cas, com hem xerrat abans tu i jo, és únic. No poden dir el meu fill li va passar això i tots els altres nens li passarà el mateix, no? Hi ha molta sintomatologia, però bueno, en el cas d'en Samuel, una cosa que em cridava molt l'atenció és que ell veia una pel·lícula, sí, veia dibuixos i se'n recordava perfectament, quasi podria dir-te tot el guió dels dibuixos animats, podria reproduir. Tenia una memòria visual fantàstica, se quedaven coses que ningú més se quedava.
Però això no és bo.
Boníssim.
Però després, que has estudiat després.
Clar, però què passa? Què passa? Jo deia, ostres, no? Quin potencial que té. I després anaves a escola i no acabava d'arrencar-se lectura. I no se'n recordava dels dies de la setmana. I no se'n recordava dels colors. I clar, ara, quan els pares que venen a Disfam me diuen quasi lo mateix, jo els dic, mira, el teu fill t'està dient com aprèn i com no aprèn.
Yeah.
No aprèn a través dels llibres, aprèn a través de lo que veu i de lo que escolta. Perquè és que moltes famílies m'ho diuen. És que, jo què sé, se sap tots els noms dels cromos de no sé què. Imatge, motivació, yeah, però després no se'n recorda dels dies de la setmana. O no saps si estem a dimarts o dijous, o això, veus que comença a llegir, però a lo millor llegeix, que dona un poquet espego, però després no comprèn el que llegeix.
I en canvi, un trastorn de dèficit d'atenció, com se detecta?
Vale.
Perquè semblen dues coses relacionades.
Som una cosa germans.
Sí, és com un trastorn que són com, sí, com de la mateixa família. Vull dir, hi ha molt de nens que tenen dislèxia i TDA. Vale? O TDA i dislèxia. En aquest cas jo tinc un fill en TDA i un altre en dislèxia. El TDA pot anar amb hiperactivitat o sense. Si és sense, només seran de dèficit d'atenció. I són nins normalment molt tranquils, vale? Però que els hi costa concentrar-se durant un temps determinat, o sigui, mantenir aquesta atenció. Més despistats, perden les coses, no se'n recorden molt bé també de les coses, hi ha un problema de memòria a curt termini. Això quantes nens seran de dèficit d'atenció? Si hi ha dèficit d'atenció més hiperactivitat, tenim un nen normalment pues, molt mogut, que li costa estar assegut, que si està assegut s'està moguent les cames, molt curiosos. Vull dir, tant un nen amb dislèxia o un adult com un adult amb dislèxia i en TDA, són persones que tenen molt de potencial.
Mira, precisament, ben diagnosticat i ben encaminat, de fet, mira, el germà petit, en Samuel, ell té titulació en direcció cinematogràfica. Diguem, el seu fort és les imatges, aquesta memòria fotogràfica, aquestes seqüències. Niñaki és una persona molt curiosa i molt emprenedora, ja de ben petit. El bo és que feia coses que normalment eren els adults que ho feien, perquè tenia aquesta curiositat que llavors ben encaminada fa que sigui una persona emprenedora. Ben que dic que se tracta de, com tu deies, bé, quin potencial tenim? Sí. I doncs anem a veure aquest potencial cap a on el podem adreçar.
Jo crec
adreçar.
Que ens hem de fixar més en el potencial
que no el que no feim bé.
I en el que no feim bé, perquè tots i totes tenim un potencial. Ara, jo m'agradaria molt que quan un nen surt de l'escola sapigués quin és el seu potencial. Clar. Perquè així podria encaminar el seu futur molt millor. El problema és que molts dels lots, quan han de triar, no? Batxillerat, ESO, no saben per què serveixen. És normal, però el que no és normal és que no sàpiguen què és el que se'ls dona bé, no? Per què són bo? Perquè potser un lot està suspèn, jo què sé, 3 o 4 assignatures, i això no vol dir ni que no sigui intel·ligent o que no tingui una capacitat brutal per fer altres coses. Vull dir, és que tu treguis un 5 o un 3 no diu el teu nivell d'intel·ligència. I el que han de saber és una mica pues, encaminar. Precisament, no sé qui és que ho diu aquesta frase, no? Que surt per Facebook i tal, no? Tenc un nen en dificultat de matemàtiques, però que se li dona molt bé el dibuix. El posaré a classes de repàs de mates, no? Posa'l a classes de dibuix, no? Per desenvolupar, i l'altre ja ho treballarem.
efectivament. Crec que, bueno, crec no, sé que estàs preparant un congrés nacional importantíssim. És nova, que se celebra, en aquest cas serà a Palma, dia 23, 24 i 25 de novembre. Uh-huh. Heu arribat, ara heu començat amb una situació familiar, diguem, problemàtica, però de qualque manera, gràcies a Araceli i també els seus coneixements en educació infantil, que això suposo que te va donar també un poc de... com hi ha una mare que no
vaig
té...
Vaig aprendre.
Però ja tenies una base.
Vareu començar de no res i mira, esteu aquí organitzant el nou congrés. Mem, qui vendrà, de què se xerrarà i què suposa que Palma sigui seu d'un congrés d'aquesta magnitud.
Cada vegada que venc a la ràdio jo tenc un déjà vu, perquè crec que sempre mos has entrevistat per xerrar del congrés, vull dir, sí, jo mira, crec que totes...
M'haureu de fer donar un diploma en aquest congrés,
suposo. La jefa de premsa, quasi. Perquè totes les vegades que hem fet un congrés cada dos anys hem estat en el teu programa per contar-ho, no?
Sempre
que...
ho feim venir bé. Jo ara que pim, mira tu, la família, ara venga, congrés.
El nova congrés, com tu dius, el primer va ser en el 2004, dos anys després de fundar-se, va ser el més important perquè va ser com encetar el tema, i ara el que han de fer és mantenir-lo, i sobretot per les persones que encara no han anat a qualsevol dels nostres congressos. Jo sé, l'altre dia m'escrivia una mare i me deia que nosaltres, en vez d'anar-nos de vacances, mos reservam aquest cap de setmana per anar al congrés. Això me va emocionar moltíssim, perquè jo sé que la gent se tira ja un cap de setmana que està disfrutant, perquè jo sé que la gent que hi ve, intentant que sigui gent que no avorresqui, no? Que la gent li agradi. I a més, enguany tenim una cosa que trobo que és molt important, que és que per primera vegada hem organitzat una comissió nacional de treball de dislèxia, o sigui que això no s'havia fet mai, i hem aconseguit que totes les comunitats autònomes venguin a Mallorca, o sigui un representant de cada conselleria d'educació de les comunitats autònomes venguin a Mallorca per reunir-se, per escoltar els experts, per veure què és el que han de fer les comunitats autònomes, que no estan com les de Balears, que sempre se pot millorar lògicament, però vull dir que no estan com a Balears, per agafar com a exemple aquestes coses que se fan, que s'han fet durant molt d'anys. Penseu que Araceli va fundar Disfam en el 2002 i hi ha moltes associacions que acaben de començar. Avui mateix me criava la del govern de La Rioja i me deia que nosotros vamos a la comissió a escuchar perquè no podemos decir nada, no hemos hecho nada. I hi ha moltes comunitats autònomes que no han tingut la sort que han tingut els mallorquins i els de Balears. Llavors, això jo crec que serà el més important del congrés, poder tenir a totes les autoritats competents en educació, que és on està transferida, incluïda el Ministeri i els diputats amb competents en educació del Congrés dels Diputats, que ja t'he dit, jo crec que el 90% de les conselleries s'han confirmat, per poder parlar d'aquest tema. I a part, lògicament, de que se pugui fer dos congressos, que això ja se fa cada dos anys, jo penso que traurem molt bon resultat d'aquesta reunió, perquè el que nosaltres volem és que si un mallorquí se'n va a Barcelona a estudiar tingui els mateixos drets que si un, inclús, mos passa per exemple en la selectivitat o en les proves d'accés, que tenim gent que mos demana com pot venir a Mallorca a fer les proves d'accés.
Jo vos volia demanar, per exemple, Samuel, què passa si un al·lot no li diagnostiquen dislèxia, creix, se casa, quins problemes pot tenir a la seva vida diària si no sap que té dislèxia? Perquè n'hi deu haver molts. Què li pot passar a aquesta persona?
Pues puede ser un gran problema. Puede ser un gran problema, porque a mí de pequeño en las escuelas me decían que yo no iba a llegar a nada, que yo iba a ser...
Va de missatge, també.
Sí, que yo iba a ser... no iba a ser nada. Y pues imagínate a cuánta gente se lo dicen. Y tú creces con este mensaje. Tú creces con que no vas a hacer nada, que no vas a hacer nada en tu vida, que lo único que vas a hacer es pues un trabajo, que no vas a luchar por un trabajo que tú quieras, y eso es un problema para mucha gente que crece con este mensaje, ¿sabes? Yo tuve la suerte de decir, no, yo no voy a ser nadie, yo voy a luchar para tener un trabajo que a mí me guste, para tener la vida que a mí me guste, no de un profesor que me haya dicho que no iba a hacer nada.
Ya eres director de cine.
Bueno, no.
No, pero es que te pesa de dir, hombre, que tú no vas a hacer nada.
Ara pots cridar aquest professor. Podries que te va dir això, que faci un paper, un paperot.
Ja ha montat un restaurante. Bueno, també, està mucho a la cocina, sirve mucho para la cocina. Tenim molt de dislexis que els agrada molt cuinar.
Que curiós.
Tenim en Jamie Oliver.
Sí?
És dislexic.
Home.
I TDA.
Bueno, ja m'agrada molt. L'únic que no m'agrada és que facis el paella en chorizo, però m'agrada.
No, jo tampoc.
Gran cuiner.
Qualque defecte, evident. de tenir.
Gran cuiner, Jamie Oliver.
Mira, yo tenía como tres cosas para elegir, tres pasiones, que era el cine, la música y la cocina, y al final elegí un poco la cocina.
I el cine també, has triat.
Bueno, sí, és músic i ha aconseguit més que...
He hecho de todo. He tenido la suerte de poder hacer las tres cosas que más me gustan.
Araceli, mos queda 30 segons, que hem de passar altres continguts. En 30 segons, jo el que veig és que la millor per una altra família hagués estat un drama, vosaltres heu sabut superar una situació que en principi no era favorable perquè hi havia una sèrie de problemes, però li heu donat la volta, ho heu encaminat correctament, que d'això se trata la vida, que quan una cosa no va bé, donen la volta cap al costat que toca, i heu lograt. I en aquest sentit, recordar que si qualcú veu que té un fill, un nebot, que pot haver una sospita, disfam, dos segons que mos queden.
Deies, com se pot saber que un té dislèxia? Jo recomano que si hi ha qualque pare o mare que mos està escoltant, se fiqui a la web de Disfam. Hi ha un protocol de detecció des de 5 anys fins als de 8, i que llegeixi aquest protocol. I si veu algo que li recorda el que està passant, pues que se posi en contacte.
Té un indici que ja...
Que se posi en contacte amb nosaltres.
Araceli Salas, gràcies. Iñaki Muñoz, gràcies. Samuel Muñoz, moltes gràcies. Si no esperaré dos anys, convido-vos una altra vegada, perquè això no pot ser. Moltíssim gràcies.
Moltes gràcies, Marga.
Família Muñoz Salas, que heu dedicat aquests anys a assessorar aquestes famílies que vos han necessitat. Gràcies.
Gràcies. She's smelling sweet like the meadows where she was born. Summer's Eve near the tower. The cold-blooded moon,
cold-blooded moon,
the captain waiting for the celebration, sending his thoughts.
Noguera i Noguera, amb Marga i Jaume Noguera, és clar.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Si no pots dormir, escolta a les 12 de la nit a IB3 Ràdio, al darrer vol, a Formentera.
No et servirà per adormir-te, però tindràs els teus veïns molt contents. Darrer vol a Formentera, de dilluns a divendres, a la mitjanit, a IB3 Ràdio.
Demà, viu amb IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, la màgia de la Copa. A partir de les 7:30 del capvespre, el millor seguiment del partit d'anada del 16è final de la competició. Real Mallorca-Valladolid. El mallorquinista sense cap pressió davant d'una de les grans sorpreses de la primera divisió. Connecta a la ràdio pública per gaudir d'una gran eliminatòria.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
Escoltes Noguera i Noguera i IB3 Ràdio.
Esta noche hay una fiesta.
Avui sí que és una verdadera festa, això.
Ja
perquè Noguera i Noguera, Artieda, Artieda, Montaner i Montaner, te'n dones compte, te'n dones compte.
Per què no fem una companyia de teatre? Ai, no, perdoneu, perdoneu.
Ells ja la tenen, eh? Per cert, abans de presentar ben presentats els convidats, hem de dir que aquesta estona escoltarem el Ball de Mossa, que com se cert sap molta gent és un grup... de Vall de Mossa. Els seus components originals eren en Tomeu, en Bernat, en Rafael Estaràs i el seu cosí Matías. Sí, i l'any 64 se va unir en el grup Na Margaluz.
Efectivament, la primera cantant que anys després va deixar el món de l'actuació per dedicar-se al teatre, amb la Fortesa, i va ser substituïda per Eugènia Tobin, la dona d'en Tomeu.
I d'avui
va
de teatre, perquè com dèiem, el teatre visita IB3 Ràdio amb motiu dels 20 anys de la creació de la companyia Teatre Bufons. Avui tindrem oportunitat de degustar, per dir-ho de qualque manera, un petit aperitiu del menú que mos oferiran els germans Artieda aquesta mateixa setmana, demà, això ja és just suquines, a l'Auditorium. Saludem a Gori Artieda, benvingut.
Hola, com anem?
José Luis Artieda.
Hola, què tal, com va?
Joan Carles Montaner.
Bon vespre.
Òscar Montaner.
Molt bon vespre a tothom.
Som tres parelles de germans avui aquí.
Fantàstic, eh? Això. És una conjunció. A més, si crearem una paradoxa espai-temporal i mos ficarem en un lío.
Mai se sap.
I apareixerem a fa 20 anys enrere.
Sí. O 20 anys cap endavant.
No, 20 anys cap endavant, m'estimem la vorero.
Que diuen teatre així, ja ens diré les verdades.
Com es diu això? Un forat de
un gusano.
Un forat de cuc.
Un agujero de conejo. Conejo en tu agujero, jo què sé, no sé.
Que monges, has començat fort, eh? Bé, anem per feina a partir de demà fins diumenge podrem veure un espectacle amb una selecció d'escenes memorables que vosaltres vos oferireu a tots els que venguem a veure-vos. Què fareu a partir de demà vespre a l'Auditorium? Gori.
Què farem? Intentarem primer de tot passar-nos bé nosaltres, no? I disfrutar-ho amb el públic. Però veurem això, una sèrie d'escenes memorables, algunes, com han dit, remasteritzades, conegudes per molta gent, i altres noves, i qualque sorpresa més, també, que ara no volem desvetllar.
Mira, jo tenc que... se me'n va quedar una de gravada. Quina? Fa molt d'anys.
Quina?
Eren en Joan Carles i en Gori, que se topen un... s'ha excusat d'un...
Sí.
La recuperau en aquesta. És boníssima. No diré res més.
No.
Perquè no se pot dir res, perquè faria un spoiler. Però paga la pena. Bufons Teatre, només per allò, ja va ser quan me van conquerir el meu cor. No he rigut mai tant en la meva vida com amb aquell sketch. No direm res. En Gori i en Joan Carles se troben s'excusat d'un bar o d'un restaurant o del que sigui.
Perquè és una de les autòctones. És a dir, és molt, com se diria, molt d'aquí, molt...
És boníssima, perquè també retrata molt el nostre caràcter de xerrar i no dir res. De me'n vaig anar no sé on, me vaig trobar no sé qui, ell me va dir no sé què i jo no sé què li vaig dir. Aquestes coses que nedes, però... I coses noves, no. Només greatest hits. Només grans èxitos.
Hi ha coses, hi ha coses.
Remasteritzat, ha dit, que faran coses sobre...
Sí, perquè això tu ja mos sobrepassa.
Bueno, i tant que sobrepassa.
Hi ha material per... I l'hem de frenar, aquest home, perquè és un informador creatiu. Sí. I si donar 5 hores, faríem les 5 hores con Mario. Sí. No entens?
No, però sí que és a dir, sobretot, una de les coses que disfrutam és de... No és humor blanc. Hi ha molt poquet humor blanc dins l'espectacle. És tot molt satíric, molt sarcàstic i molt per contar un poc el que és el nostre punt de vista de l'actualitat.
I són malos tiempos per a la lírica, com se diu darrerament en tota la qüestió de lo políticament correcte. Això se pot dir, això no se pot fer. Ja vos heu hagut de tot censurar? Qualque cosa que fa 20 anys que féssiu que ara digueu no, això millor avui en dia no ho podem fer.
No, jo crec que no, al contrari. Crec que hem intentat donar una voltota més en expert. No sabem què pot passar i fins i tot ja tenim comprats un bitllet a Bèlgica per això que és, però que pugui passar.
Tenim
el passaport tot arreglat, tot bé, amb el Toni ja hem enxerrat amb l'altre, mos té unes habitacions preparades, perquè no sabem què pot passar.
Però per si de cas.
Per si de cas.
Jo sempre les he dit, pot ser més, en Joan Carles l'he marejat més amb aquesta història, perquè jo el vaig tenir de col·laborador en aquesta casa, era Ano Obregón, perquè l'actor i biòleg, era senyor Ano Obregón. Sí, sí, jo sempre li deia, és que sou tan genials, que de vegades, jo no sé si el fet d'estar a les illes ha limitat moltes coses. Això sempre s'ha dit i ja no m'agrada caure en aquest tòpic, però és que, punyetes, jo crec que és cert, perquè teniu tots els ingredients per ser de lo millor, de lo millor del país, de tot. És que jo som molt fan vostre, no se nota ara, per sí, que m'heu pagat bé, llavors me dones el sol. No, però és que era vera. Ben, digues alguna cosa, qualque cosa, Joan Carles.
Sí, que si heu estat a fora, vols dir
que
serà diferent.
Bé, el que has pogut ser és difícil, no sé. Nosaltres hi ha hagut gent que mos ha dit el mateix, fins i tot a vegades que hem anat a actuar a la península, i si gent mos ha dit, diu, vosaltres no vos moveu més, perquè vull dir, és que ho podríeu fer això a qualsevol banda, vull dir.
Exacte.
Però no sé, no m'ho han sabut vendre o...
No, és una qüestió de que has de, sí, és a dir, no hem decidit viure d'això. Sí que és una putada, però... Però igual que moltíssima, moltíssima gent que té un talent increïble i no surt. És a dir, ara, sí, jo m'hagués, al Manco, agradat disfrutar de sortir més i no és... I la veritat és que no és com falsa modèstia, però...
Però no que... podria ser també que és que... És molt val de fer viure del teatre.
No, molt, és molt,
que,
molt.
Clar, tot tenen altres feines, dir, no, sí, no se pot viure d'això, sí, sí, ni molt Manco.
No. Sí, sí. És que avui en dia, sí, sí, a més, els actors vos heu vist abocats de fer microformats, teatre de barra, molta cosa per reduir costos en el màxim. Tornen els monòlegs, tornen els muntatges de dues persones, 0 a 13, 0 decorat, perquè clar, de reduir.
Sí. Clar, però ells també varen tenir la botiga dels bufons, sí, sí, que era, i varen tenir obert si mateix un parell d'anys, però va haver un moment que...
Sí, jo sempre dic que... Jo no sé si... Jo seré de Mallorca, que és el que conec, perquè no he tingut possibilitat de, ni a Madrid, ni a Barcelona, ni a València, ni a Bilbao, de tenir alguna cosa així. Però jo crec que hi ha una incultura de la cultura que aquí mos du a que la gent no està disposada a pagar per conèixer coses noves. Paga per una cosa coneguda, que sobretot que és supertelevisió, que pareix que és bona perquè és supertelevisió, però quan tens artistes d'un gran nivell, de molts aspectes de sa vida artística, tant musical com teatral, com escenogràfic i el que sigui, pues la gent ha de pagar un tot bé i dir, ah, no, això no ho conec i no sé... No mos atrevim a descobrir coses noves i que mos dongui la possibilitat de conèixer grans artistes.
Però vos han reconegut a fora, crec que vareu guanyar l'any 2004 el Festival de Teatre Amateur de Tàrrega.
Sí.
Vareu aconseguir bastant un parell de premis, i això ho recordava amb especial carinyo.
Quatre premis. I és que més il·lusió m'ho va fer, crec jo, va ser el premi del públic.
Sí, clar.
Això és públic, és el millor reconeixement que et pot fer. A més, eren grups de Catalunya i nosaltres érem junit d'aquí. Teòricament jugàvem fora camp. I que tenir reconeixement del primer premi del públic, dius això...
De totes formes, Jaume, jo vull dir una cosa, perquè la gent se cerca ara diu, però mem, jo et se pregunto del millor, ells venen per quedar. És a dir, que sí, ara, després de 20 anys... tornen, però no se'n tornaran a anar.
No, sí que hi ha una cosa que és molt important. Jo, per exemple, divendres vaig fer divendres va fer Joglaries a Ciutadà Il·legal. Varen venir 10 persones. I Antoni de la Mata, el coneixeu? Sí, de Ciutadà Il·legal.
Antoni de la Mata
diu, és a dir, obsessionat per dir, joder, Gori, hemos de hacer una reunión con artistas, escritores, periodistas. ¿Qué cojones está pasando en la isla? ¿Por qué es tan difícil mover a la gente para que venga a ver? Clar, i això és tornant per quedar, però és un poc agredolç, perquè dius, tornant per quedar, per mostrar coses, però vendrà, no veure-ho, la gent?
Això, ara quan t'ho ha dit...
I fa mal, això.
Ara quan xerrava el despremi dels públics, jo tot volia demanar, José Luis, per exemple, sí, a relleu? En el públic, perquè clar, jo no sé si són noves generacions, si gent jove d'avui en dia van al teatre, però per mi que no. Els atlots joves, així com jo, per exemple, m'agradava molt anar a veure Darius Fos o Mozart en l'auditorium fa 20 o 25 anys, me solien regalar l'entrada, també vos ho he de dir, però tenies interès d'anar-hi en el teatre. Jo no sé si hi haurà relleu.
Bé, mai se sap, el que passa és que bueno, s'ha d'acostumar en aquest públic jovent que vingui en el teatre, no? I després, a més, se va enganxant. Si venen i veuen, a lo millor li agrada i tornen un altre pic. El Manco, si nosaltres tornem a fer la que estem preparant, no? I bueno, és així, és que estan, ara estan avesats a fer una sèrie de coses que bueno, que el teatre pues, està molt de banda, no? I és això.
Farem una aturadeta per escoltar una pessiguideta, m'agrada. Jo és que m'agrada xerrar en diminutiu. És com, pot dir qualsevol cosa si xerres en diminutiu. Sí. Pots insultar i tot, i no per ell. Bé, ets un poc llibronet. Farem una aturadeta per escoltar una pessiguideta d'un poquet de la musiqueta. De ball de música, i no puc fer... mos posarà en Lluís un bocinet, el que vulgui. Preciosa, però m'estic imposant un poc massa seriós, o sigui, jo vull fer la rialla que se'ns cap dubte a partir de demà, demà vespre. A quina hora estrenau?
A les 8.
A les 8. Demà a les 8 començaran la rialla a l'Auditori de Palma amb Bufons Teatre, que tornem després de 20 anys. Tenim els germans Artieda i els germans Montaner i els germans Noguera. Això avui és... Si jugàssim a cartes no sé què seria, però seria una bona mà de cartes.
Som germanats.
Sí, els
germanats.
Déu-n'hi-do. Bé, avui hem començat dient que és una festa en el Vall de Mossa i ha de ser un pot de festa aquesta entrevista. El programa va de germans. I aquí, aquest tripleta, no l'havien tingut cap vegada.
No. Tres parelles de germans.
Han tingut tot el comunitari, pares, mares, fills, germans, cosins, predins, tal. Uh-huh. Però els germans així, no? Com se fa feina els germans?
Exacte.
Men,
la pregunta del milló.
Vos heu barallat fent teatre, vosaltres? La meva perruca! No ho sé.
Jo amb el meu germà, no? Tenim molt bona relació. Jo l'admir molt. I a part d'estimar-lo, evidentment, i no, en principi no. A més, una persona que fa molt bon fer feina perquè s'adapta a qualsevol cosa. Vull dir, ell, en vez de cercar problemes, sempre cerca solucions.
Bona
I,
cosa.
Sí, sí, sí. Que vull dir, és una persona important, que important. Tot ho posa fàcil.
Mira, ara no sé si s'ho esperava, no, Òscar.
Exacte, tot això que diu, no
ho esperava. Ara plorarà.
Sí, no ploraré. No, és que jo crec que la vida només se viu un pic. I si damunt hem d'estar emprenyats, pues apaga i vam-nos. O sigui, jo el que intento és això, pues, és blanc, pues és blanc. Que és negre, que és negre. Soc un poc suïssa, pues som suïssa, ja neutral, que no... Però per què discutir? Jo tens la meva manera de veure les coses, però com que hi ha altra gent que la veu d'altra manera, pues...
I ets Artieda, que discutiu qui comanda. Perquè jo que recordar que en Gori era cinturó negre de judo, eh? No sí. Ho sé jo,
si t'acomé... I en Joan Carles també de karate, i aquí tot se'm va marcial.
No va arribar. Bon. Va arribar marron, però bueno.
Ah, mira, tot van fer marcials, també. Sí. Sí. Que curiós.
Mira, perquè si puc fer l'entrevista d'un tatami.
Deixa't anar, no, amb ells no m'atreveix, que m'hi menys amb tu.
Vosaltres vos veureu fent teatre?
No, fent teatre no. Hombre, jo sí que he de dir que...
Tu ets el director. I sí, potser però... pegues una estiradora i és que...
Ja, però no? El director és el malo de la peli, perquè si no, és a dir, aquí... Jo, és a dir, estic d'acord amb... Encara que ara en Boadella, jo dic no sé què li ha passat en Boadella, però jo estic molt d'acord que un grup de teatre no és una democràcia. Hi ha un que mana perquè els altres volen que mani i perquè els agrada com mana. I, clar... Hi ha vegades que ells, a millor, no estan tan d'acord, però això... Ara, a nivell, a lo millor, personal, però hem discutir, no a nivell teatral, a nivell personal, perquè, ara dir, sí que tenim caràcters forts i cadascú tira per lo seu, però jo crec que el conflicte és necessari, és imprescindible per millorar com a persones. És a dir, perquè si ell no me diu tot el que pensi, jo no li dic tot el que pens, i som capaços de dir-ho, això quedarà tota sa vida allà i te moriràs amb això de dins.
Cert,
I després, de bé, i dius, no, perquè tu...
És com un gra de pus, que s'ha de treure. Sí.
No, no, jo...
Bé, perdoneu, però si no. Tu, però és que és un poc...
Jo no sé, penso que això.
Tu què penses?
No, jo penso que sí. També s'ha de dir una cosa, que s'ha d'aprendre a escoltar, s'ha d'aprendre a xerrar, cosa que no en sabem, a vegades no en sabem escoltar, perquè sempre volen dir sa nostra, no?, sa meva. I no és així, perquè, clar, tant un pot xerrar, però jo també vull xerrar, no?, i vull que me sentin, no? I lo que dèieu abans, no?, de que no veus públic i tal, això és vera, no?, que no veus públic que potser t'agradaria, que el Manco per s'estrena, pues, Déu-n'hi-do, no?, com se diu. Tenim bastanta gent ja. El que passa és que tu... Però jo sé que clau és disfrutar tot el moment que fas el muntatge. És a dir, des dels assajos, l'aprenentatge de testa o de moviments, i després, evidentment, el que és la posada en escena i s'estrena, no?, i les funcions. El que passa és que s'ha de disfrutar des del principi fins al final, no?
La gent que vos coneixem de fa temps mos ha fet molta il·lusió sobre que tornau, que vos podrem veure. Me consta que molta gent vos ho ha dit, de fet jo també, però potser hi ha qualcú que o era molt jove o perquè no vivia a les illes, no vos coneix, i diu, bé, i aquests què fan? Com definiu el que veuran, per exemple, a partir de demà a l'auditorium? Com ho podrien definir? És a dir, jo sé que les etiquetes no solen agradar, però una descripció que se diria, ara jo som un empresari teatral, i vos dic, bé, vos contrat, però què feis vosaltres?
Bé, jo crec que, la meva opinió, és que som gamberros teatrals, nosaltres molt agrada parlar molt d'un escenari, i el que ha dit en José Luis Prim, passar molt bé nosaltres, desbarrant, donant una visió un poc diferent de les coses, que no vol dir que tinguem nosaltres la raó, però la nostra versió i la manera com veiem. Molt agrada fotre molt del món i de la bolla, però per això fem un teatre satíric, un teatre irreverent, un teatre que molt no foten de tot, fins i tot molt ridiculitzant nosaltres mateixos damunt l'escenari, i crec que és això, és a dir, i també molta complicitat amb el públic.
Però hi ha una cosa que és important, que és que, és a dir, la part satírica, la gent ve i riu i nosaltres pues, posam el nostre punt de vista, però hi ha moltes coses que si miram d'on ve això, hi ha molt de dolor en moltes de les coses que estem riguent. No un drama, però és a dir, les coses que li posam humor darrere són molt sèries, però molt sèries i molt dramàtiques, i més ara el que deies de... És a dir, com estem... com se diu, censurats ara, és a dir, com ve un fundamentalisme que si nosaltres no mos posam endavant dir, bueno, pues oye, si me meten en la cárcel, que me metan. Però com callem, anem cap enrere, però
jo,
per això...
Jo abans vos deia que connectau en l'inconscient col·lectiu, el manco en someu. No sé si en la resta, però en someu inconscient col·lectiu sí que connectau, i vull dir una frase que en Joan Carles potser defineix bastant la vostra manera de ser i de treballar a damunt dels escenaris, que diu que tornau, o que esperau a la gent, per demostrar que els vells bufons no moren fins que moren. Dic, això em pareix genial. És a dir, això és d'un grau somar.
És que diuen, mentre hi hagi música, ballarem. I en el moment que hi hagi música, no haurà acabat.
No fallarem, eh? Vendrem a veure'm. Mos queden 10 segons.
Molt bé.
José Luis.
Ah, 10 segons?
Sí.
Ah, vale, pues no. Però jo, pues, lo que és fer teatre és jugar. Jugar amb l'altre i disfrutar dels diferents colors que aquí tenim, que ara hi ha un color, un altre, i un altre, i un altre, no? I disfrutar d'aquests colors.
Com se nota que és professional del món de... 10 segons, ha fet 8 i mig, però deixa'm més d'or de res per jo.
Clavat.
Gori Artieda, José Luis Artieda, Joan Carles Montaner, Òscar Montaner, Bufons Teatre, enhorabona, molta sort, i no faltarem a partir de demà, fins diumenge, a l'Auditori de Palma. Moltíssimes gràcies.
Moltes
germans,
gràcies,
avui he fet un tribut.
Gràcies, Nogueres.
M'encanta.
Fantàstic.
Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo ya conseguirás que no te nombre nunca más.
Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no he cuidado que la gente de eso no se enterará.
Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.
Noguera i Noguera, amb Marga i Jaume Noguera, esclar.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Comença la jornada amb la darrera hora informativa. Redactors desplaçats allà on hi ha la notícia. Entrevistes, repàs de premsa i un poc d'humor. Informatiu Matí. De dilluns a divendres a les 7 amb Olivia Navarro. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Els capvespres a Múltiplex resseguim l'actualitat.
Huerga fins a les tantes, música i així no se pot viure.
Trobam en el carrer major de Sant Llorenç d'Escardassà, estàvem just davant.
Mirant, però, d'emmarcar el context de les coses que passen.
Posant en una taula realment es debat de risc d'inundació, de saber com han d'actuar.
És una aplicació que ajuda a fer realitat allò que tu vols.
Amb veus plurals i col·laboradors experts i amb l'actualitat cultural dels entusiastes.
Monkey Man! Monkey Man!
Entre elles, 5 dones, protagonistes d'aquesta història.
De dilluns a divendres de 3 a 6, Múltiples, a IB3 Ràdio, amb Cati Mollà. IB3 Ràdio. A Pollença 101.1.
A IB3 Ràdio, Noguera i Noguera.
Torna-m'hi, torna-hi. Mateu, on sos? Aliens, estàs?
És que m'agrada anar als aliens.
Però ara vi quina l'has fet. Només ha arribat tard. Clar, no has estat en el programa.
Ja.
I en Jaume diu... Ah, sí? I ara me'n vaig jo.
Ha fet com els extraterrestres que apareixen i desapareixen.
L'han adducido.
Adducido. Ai, sí.
No, però tens el cos i jove enfadat amb tu. Ja vos arreglareu entre vosaltres, eh?
Bé, jo, com que us he fet tu, de moment...
Bé, de moment. Mem, per què una altra vegada aliens?
No, perquè mi estic de famosos, que és un rotllo, allò dels famosos.
I te'n vas a cercar...
I em vaig cercar coses que no són famoses. Mira la setmana passada el que m'ho va passar, amb aquell final.
Bueno, no m'ho recordis.
No ho tornaran a repetir, perquè si no, que escoltin el programa, que és APP,
que
aquesta està en Orbella.
Clar, clar,
que
sí, és l'aplicació.
Que l'escoltin i sabran de lo que van xerrar. I aquesta setmana tornaran a fer un poquet així com de mangarrufa, diguéssim, perquè també era un que no era. M'entens, aquesta setmana. Resulta que, bé, com vam dir la setmana passada, a mitjan del 80, se va posar com a molt de moda això dels ornits, ufologia i tal, i les televisió, hi havia molt de programes.
A mi m'agradaven.
Jo també. I tot eren notícies. El que passa és que aquestes coses i nosaltres són un poc...
Per cert, ara és la música, eh? S'ha d'encuentro ser la tercera fase, eh? No te'n records?
No me'n recordo res de totes aquestes coses, això.
Tan adducido ser sa memòria, també, tu.
Tens sa memòria com els extraterrestres. Bé, això se tracta d'unes fotos úniques d'un ovni que hi va haver a Madrid. Resulta que, bé, com sabem, totes aquestes històries són contades per periodistes, no?
I són periodistes... Què vol dir amb això?
No, que són bé, que són contades per periodistes...
Bé, això pot tenir molta lectura, això.
Cercant la notícia, no.
Bueno.
Bé, que són mentides, quasi totes.
Jo no ho sé, ni bé. Que ni idea de creure.
Bé, nosaltres fem un programa real, però això, el meu és irreal, perquè com jo mateix. Bé, seria l'una de la matinada, i tornaven aquests periodistes cap a casa, quan se sent per la ràdio que s'han vist uns llums per Majadahonda, per allà, per Madrid, tot això. Clar, els reporters van a la pela, és a dir, si duen un reportatge bo, pues els hi compren i això. I a la ràdio contaven això, que s'havia vist un ovni per Majadahonda, per Madrid. Una espècie de bolla blanquecina, que pots, mira tu, pot ser qualsevol cosa, no és vera? Bé.
Sí, una bolla d'àrea, el cas que s'ha tapat de qualque...
El cel estava lliure de núvols, o sigui que no hi havia... se podia veure. I ells varen fer com una bola d'aquestes, mirant, bé, no hi va haver manera de trobar res. El matí següent, el tema de conversació, era per tot lo de l'OVNI, que un que era molt de gent el havia vist, i a la ràdio havien telefonat dient que havien vist l'OVNI. Bé, clar, aquesta gent feia les col·laboracions, no? Bé, aleshores, el fotògraf li va comentar a l'altre que podrien treure molt de dobbers si se tragués una foto d'aquest punyetero ovni, no? Aleshores, el cent demà, els van enviar a una xona de teatre, no? D'una actriu d'aquestes de Destape.
Sí, d'aquestes que mos parlaves abans.
Aquestes que se parlava abans. I quan varen sortir de sobre, era el vespre, i no varen tenir una altra idea que anar a cercar els ovnis. Clar, no n'hi havia d'ovnis, però el fotògraf no, l'altre, el reporter, se li va ocórrer, era una nit molt tancada, el fotògraf manava i anava molt a poc, hi havia molta boira.
Ai.
I el reporter...
Ara m'ha fet com a poc i tot.
Ja que sí. El reporter va mirar per amunt i va veure com uns fanals que... entre la boira pareixia una cosa com estranya. Què se li va ocórrer? Li va dir al fotògraf que fes un parell de fotos. Aquell fotògraf estava com indignat, perquè diu, si mos retroben, vaya marrón, que mos aglapiran. Bé, però va fer les fotos. El cent demà se'n van a dur el reportatge de la tribu aquesta que van fer, però li van dir que també tenien unes fotos de somni. Aquell amo estava al·lucinat. I diu, per què no me vareu dur? I diu, no, perquè ahir vespre, diu, mos faltaven fotos per fer i no volien revelar. Bé, total, que li varen mostrar, després de passar el filtro d'ells, ells varen passar un filtro i varen trobar quatre fotos que sí, que pareixien una cosa estranya. Aquestes fotos li varen dur al director de la revista, que els va trobar al·lucinants. Va trobar una cosa... Tal. No els hi varen donar 6.000 euros que havia donat en un altre reportatge, però varen trobar al·lucinants i... li va dir, diu, això entrarà, ho tindrem en compte per quan vos haguem de fer fitxos a la revista. Total, que aquelles quatre fotos se varen publicar, els hi varen donar una pasta, i hi havia gent que inclús dins aquelles fotos, que era un fanal, entre la boira, hi havia cuerpos estranyos.
S'imaginació, o sigui, del que fa.
Això, clar, això és de l'any 84, ara se va comptar ja, perquè clar, això és de l'any 84.
Sí. Ja prescrit.
No, aquí no són ni els periodistes que ho van fer, ni el mitjà que ho va publicar. O sigui que, igual que la setmana passada...
Clar, ara
és
més fàcil verificar, però també hi ha més mitjans per enganar. És a dir, que de qualque manera estem igual.
Exacte.
Però antigament...
Home, hi va haver un pas rudimentari, perquè eren les fotos que se feien bé o no se feien bé. Però va fer uns fanals dins de Madrid perquè hi havia boira...
Clar, però després la imaginació de les persones és infinita, i ja hi feien extraterrestres en aquesta...
I a més, en aquell temps, en fi meu, s'havia de fer qualque d'obra de qualque manera.
Si te'n dones compte, varen començar parlant de famílies, de sagues familiars, varen fer vedets, i ara hem acabat parlant
d'extraterrestres.
Fa dues setmanes que parlant d'extraterrestres. La setmana que ve no marxaré d'extraterrestres.
No, la setmana que ve no.
Perquè ja està, com un poc.
Xerrarem de coses... més de la Terra.
Més de la Terra.
Terrestre. Terrícoles.
Terrícoles. Idò, la setmana que ve tornarem, no parlarem d'extraterrestres.
No.
M'on hem d'anar, Mateu. I pensa fer les paus amb en Jaume, que s'ha mosquetjat perquè ha arribat tard. I diu, ell arriba tard, i jo ara me'n vaig.
L'hi de demanar perdó.
Bé, tu se'n vaig, ja vos arreglaré a vosaltres.
Perdona'm.
Bé, entre cosins, entre germans.
No, la família sempre se perdona.
Sí, estàs segura.
La família també se deixa de perdonar quan té herència.
Bueno, bé,
però a tot l'altre se perdona.
I deixant la música d'Encuentros en la tercera fase, tornarem dimarts que ve, aquí mateix, a on?
A Noguera.
I Noguera. I ara, en el final, és Noguera i Mateu.
Vull sí.
Perquè me falta la meitat de Noguera, el 50%.
Se us passarà.
Vinga, esperem que sí. Bona nit, fins la setmana que ve.
Guai, dins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, tenen ses antenes parabòliques i tarifa plana telefònica, perquè sempre hem de sintonitzar. Teguai, teguai, i berenen de pa ben bon tulipan, munten una orgia piromusical i s'exploten tots els genitals. Jo la Tatal, som els nostres amics de sa terra, un planeta de pols i de merda, d'un inhòspit sistema solar. Que guai, quins extraterrestres més originals, van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa a la cera en sa mà. Que guai, toquen flautes, toquen flaut, el seu biorritme et sembla discodans i una aspiradora és el seu nas.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre. Els bombers de Menorca han sufocat fa una hora un incendi a un generador al costat del dipòsit d'aigües d'Escaragolí a Ciutadella. S'ha calat foc a causa d'un rescalfament per un mal funcionament en el sistema de refrigeració. El grup electrogen ha quedat inutilitzat, però la llum havia tornat a la zona